Radio.
...21 anys amb tu.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Ens atem aquesta segona hora de programa i s'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics. Tenim calor. De fet, tenim molta calor. 25 graus de temperatura i només són les 10 del matí. Imagineu-vos la jornada que tenim per davant. Avís groc per altes temperatures. Ho compartim a pantalla. Descrivim pels oients, sobretot a la zona de l'interior de l'illa de Mallorca. I recordem que és la primera vegada d'enguany que s'activa. Avui és el dia més calorós d'aquest episodi inusual d'anomalies tèrmiques. I com veus, se poden arribar als 36 graus. Encara som a mes de maig, la qual cosa sorprèn i molt. Després ens visita el nostre home del temps per explicar en detall la previsió de cara a les pròximes hores, però podem dir que de cara al cap de setmana sí que tindrem una petita treva, però no és el cas d'avui, Joana Maroto. Avui 36 graus de temperatura i alerta groga per calor.
I deies 25 graus i anem pujant, eh?
Anem pujant,
ja posa 26, o sigui que la cosa va per minuts i segons, quasi gairebé. En qualsevol cas és vera que tindrem un cel bastant estirat, sense canvis, molt de sol, i en Xisco ja advertia que si havíem de sortir, havíem de protegir i crec que és allò que podem fer, avisar a tothom que si hi ha de sortir, que si hi ha d'anar no només a la platja, perquè no només ho han de fer els dies de platja o de piscina, sinó si han d'estar per mig, que molts han de protegir, ja sigui en crema i també amb una gorra, un capell, ulleres de sol, i no estar molt exposats en el sol, Xisco, perquè pica i de valent.
Sí, serà un dia molt càlid, amb valors de fins a 36 graus a l'interior de Mallorca. El cel, sense canvis, hi haurà més sol i vent fluix i moderat de llebeig. I ara crec que ha arribat el moment, sí, són les 10 i 6, sempre en aquest moment obrim una finestra a l'exterior. Avui de manera una mica especial, perquè avui era el darrer dia que jo en el meu mòbil rebrés missatge d'en aquest Jaume, la nostra companya, que mos diu adéu, perquè, com que és bona, vol altres nius, i ets el que m'informa d'on anam. I ara he rebut un missatge d'en aquesta que me diuen d'anar a Punta Prima, a Menorca. Ai, quina pena. Espero poder veure la imatge sense plorar. Com que la imatge és preciosa, veiem un cel blau meravellós, tornant a veure aquell far, que ja ens ha acompanyat tots aquests dies, i sobretot aquests banyistes que s'ho estan passant, pipa, i començarem el debat de cada matí. Na Marta Garau dirà...
Que no s'estan banyant.
No són illencs, na Maroto dirà, són tots de Menorca, i aleshores estarem aquí 5 minuts intentant desxifrar d'on són
aquests banyistes. Per si qualcú no m'ho segueix, tot i que volem pensar que els nostres oients són molt fidels, ho deim perquè tenim la teoria de que els que se banyen no són balears.
Això és mentida, jo soc de les que pensa que tot això és mentida, la gent d'aquí se banya i cada vegada més amb més antelació, de manera més primerenca, perquè fa calor i l'aigua ja està molt calenta. De fet, l'altre dia ja ho varen comentar, Menorca tenien l'aigua a 26 graus i mig, per tant, avui, Marta, no pots dir que només s'estan banyant els pebets, eh? Avui tots estan dins l'aigua, a les 10 de matí no vull pensar que serà a la 1 del migdia, que no és una bona hora per ser la plaia, eh? En aquesta hora s'ha de ser en Xiviu a fer una cerveseta o de Vall d'Espinar...
Fixeu, Joana Maroto, si deu fer calor, que la gent se banya tot i que fa vent, perquè es veu que veiem alguns parasols i fa vent en aquest indret en concret, o sigui que deu fer moltíssima calor. Tenim una imatge més.
Exacte, perquè de Punta Prima a Menorca m'on anem fins en el Puig de la Tudosa per veure també en aquesta zona com s'han alçat i s'han aixecat avui de matí. Bé, en aquest cas, sempre deim el mateix, no? No sé si hauríem de fer unes classes ràpides per poder explicar el temps de manera correcta, necessitant que els nostres homes del temps, en Albert Arder, en Miquel Salamanca, m'ho donin unes classes perquè
fem una descripció del temps una mica cinematogràfica.
Exacte.
Com si fóssim una pel·lícula d'en Kiarostami. Nosaltres, anant narrant, veiem una mica de boirina...
Ai, que passa una gavina!
Això no s'acalitja, no sabem bé. Clar, nosaltres no som experts, però sí que allò que volem
missatge
fer...
Missatge de vegades. Necessitem unes classes o el manco una masterclass concentrada de com comentar les biotis.
Però dic que el que volem és transmetre, no? De manera col·loquial i de manera propera en el nostre nostres oients i també als nostres espectadors com estem, quina calor fa i què veiem en aquestes beauties tan meravelloses que poden compartir amb els nostres espectadors.
Tan senzill com això.
Exacte, a vegades mancos més.
Després parlarem del temps, perquè com ha apuntat na Joan, ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, però ara vos volem contar i explicar algunes iniciatives molt importants i sobretot de cara a la temporada turística. Parlam de coses molt serioses, de l'abús sexual infantil, de l'explotació sexual vinculada al turisme, perquè són una realitat sovint invisible, però present arreu del món, i per aquesta raó avui volem abordar aquest tema al nostre programa, Joana.
Sí, Marta, perquè el sector hoteler té un paper clau en la detecció i en la prevenció, òbviament. Algunes cadenes, com per exemple la cadena Riu o Iberostar, formen part de DECIOT, o DECODE, un programa internacional per prevenir l'explotació sexual infantil i també el tràfic de menors en entorns turístics.
I avui en volen parlar des de dues mirades, la de l'activisme i també la de la protecció de la infància i la de la responsabilitat empresarial.
Ens acompanyen aquí els estudis de Palma, Patrícia Cardona, la coneixeu, col·laboradora habitual, activista contra l'abús infantil i l'abús sexual. Patrícia, bon dia.
Bon dia.
I ens escolta també Catalina Alemany, directora de Responsabilitat Social Corporativa de la cadena Riu. Bon dia.
Bon dia.
Encantada de saludar-te, Catalina. Començant per Patrícia, com a activista, m'agradaria que mos pogués fer una descripció, perquè quan parlam d'abús sexual infantil vinculat al turisme, vinculat al món dels hotels, ¿de qué estem parlant exactament?
Estamos hablando de la misma abuso sexual que puede suceder en una casa, en un edificio, en un colegio, en un barrio, también puede suceder en el entorno turístico. Puede ser el mismo padre que está abusando de sus hijos en casa, se va de vacaciones y sigue abusando de sus hijos. Si hay, por ejemplo, unos padres que son negligentes y están bebiendo en la piscina y dejan a sus hijos solos, si hay allí alguna persona oportunista, pues puede aproximarse a esos niños y puede abusar de esos niños. O sea, no hay tanta diferencia, simplemente nos estamos desplazando de un entorno, digamos, cotidiano a un entorno vacacional. Y a veces en vacaciones los padres se descuidan más, a veces beben más, a veces dejan a los niños más tiempo con las pantallas y los niños en ese momento están más vulnerables.
I és aquí, Patrícia, on cadenes com, per exemple, Riu, no, empatitzen o se sensibilitzen i d'alguna manera se responsabilitzen d'aquestes situacions i volen formar part d'aquest projecte. Mos agradaria que mos explicàs, na Catalina, un poc què és exactament formar part d'aquest programa i què implica adherir-s'hi.
Molt bé, mireu, DECODE és una aliança internacional, té unes sigles, DECODE és l'aliança, i el codi en el que nosaltres ens adherim se diu ECPACT, que són les sigles en anglès de la finalització i sobretot la lluita contra aquesta explotació i aquest abús des que parlava na Patrícia. Que, per cert, us he de dir que heu fet una introducció impecable en el sentit que a vegades parlar d'aquest tema costa, i costa també emprar els conceptes i els termes adequats. Quan un signa, quan una empresa se compromet a ser part d'aquesta aliança, té bàsicament 5 compromisos. Jo els vos resumiré per no estendre-te molt. En primer lloc, hem de tenir, i això és la primera passa, una política de protecció de l'infància. Una política que protegeixi en els menors d'edat, en els nins, en les nines i en els adolescents. Aquesta política ha d'anar acompanyada d'un protocol de treball, sobretot d'un procediments, i ha d'incloure també un sistema de control i un seguiment. En definitiva, tothom ha de saber què ha de fer en segons quins moments. Per això és molt important involucrar a tres grups d'interès molt propers. En primer lloc, a tota la plantilla. Han de saber què han de fer, han d'estar formats, han d'estar informats, però hi ha una cosa que és clau, que han de saber, a més de saber el que han de fer, ho han de voler fer. Hi ha d'haver una part de civilització que per nosaltres ha estat, crec, la clau per obtenir passes cap endavant, no?, i progressos. En segon lloc, els proveïdors. És a dir, han d'estendre aquest compromís a tota la cadena de valor. I en tercer lloc, na Patrícia contava alguns exemples, en els clients. Aquesta informació en el turista, i han de saber que passaran les seves vacances a un entorn que té un sistema de prevenció, però també de control d'aquests casos. I en darrer lloc, una cosa que és, per jo, la més important, que són les aliances. A part de formar part d'una aliança, hem de treballar amb entitats especialitzades. Aquí a Balears n'hi ha. Nosaltres treballem amb la Fundació Rana, una fundació que està especialitzada en el tema de segurs. Hem de parlar també amb altres sectors que estan involucrats en la pròpia administració i en casos greus en els cossos de seguretat.
Una explicació ben explícita i concreta de tots els agents implicats, de les necessitats que comporta formar part d'aquest programa, Patricia. Per què continua sent una realitat tan invisible o difícil de detectar? Perquè, clar, tu ho deies, no? Al final és una cosa que passa a casa i que se trasllada a un altre lloc, però que existeix. Molta de gent, per ventura, no sé tu, per exemple, dels pares se despisten, no? Fins i tot els pares veuen més, no? Posaves d'exemple aquestes dues situacions, aquests dos casos. La gent que està al voltant a vegades detecta, però no se vol involucrar o ficar en temes que no li competen i que per ventura a vegades callam o fem veure que no hem vist res.
Sí, tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Catalina Alemany, que esa sensibilización y ese querer hacer algo. Porque hoy en día, si por ejemplo vemos a un hombre gritar a una mujer en la calle o incluso darle un tortazo, la gente ahora hará algo. En el pasado no harían nada. Pero con los niños, si estamos viendo signos de grooming, de un adulto que está intentando embaucar a un niño o un padre que tiene comportamientos extraños, pues no nos queremos meter. Falta mucha sensibilización, falta ese cambio de mentalidad para que la gente realmente quiera hacer algo al respecto y no siempre que piense, bueno, eso pasa en la familia, igual me puedo equivocar, puedo meter la pata. Bueno, mejor meter la pata además y luego que no sea nada, que esté pasando un abuso en casa de tu vecino y tú no hacer nada.
Que, per cert, si tot i tenir la prevenció, tot i tenir la informació, des d'aquí donem suport a aquesta iniciativa perquè me pareix meravellós, no?, que els hotels s'impliquin, perquè això és una realitat i està passant. Però, Caterina, en cas que passi, s'activa un protocol? Tu has dit abans, tothom sap el que ha de fer. Com és aquest protocol?
Ja, els protocols el que estableixen són sobretot sistemes per assegurar-nos que realment no ha estat una sospita, que per ventura ha estat un excés de cel. Ho dic perquè són temes molt, molt sensibles. A partir d'aquí, el que se fa és parlar sempre amb una persona que tingui una responsabilitat superior. És molt important determinades coses que acompanyin aquests protocols. Vos poso qualque exemple. Nosaltres, per exemple, a l'hora de fer una reserva, és obligatori que s'acceptin, com s'accepten altres polítiques que tenen a veure amb la seguretat de la informació, o fins i tot en temes d'intimitat o de protecció de dades. S'ha d'acceptar una política de protecció de la infància perquè tu ja acceptes. Si t'has d'allotjar a un hotel nostre, acceptes una sèrie de condicions. I aquestes condicions mos ajuden en aquests protocols. Vos, per exemple, el registre de menors a l'entrada. Nosaltres ja detectem senyals d'alerta o d'alarma quan se presenten determinats adults amb menors amb unes circumstàncies que no haurien de ser les habituals. I que, a més, algunes atenten contra la pròpia llei que tenim a l'estat o que tenim a nivell local. És a dir, no se pot presentar un adult amb un menor en el que no hi té cap relació ni cap tutela. I aquest registre, clar, nosaltres ja hi ha un filtre. Ja un filtre, ja vos dic, des de la reserva. Després, qualsevol menor a dins un hotel riu ha d'anar identificat amb una pulsera d'un determinat color per distingir. Ho dic perquè hi ha adolescents que no sabem si són menors o no ho són. I després, molt important, que aquests protocols, quan una persona ha de prendre una decisió, i a vegades són decisions difícils, a vegades han de treure els clients de l'hotel, a vegades han de cridar la policia. En aquests casos, que sàpiguen que tindran el recolzament de l'empresa, que no se sentiran desprotegits quan hagin de prendre aquestes decisions. Ho dic perquè penseu que és un tema molt delicat, molt sensible i que afecta a temes que tenen molt que veure amb les emocions. Però també te'n dones compte d'aquest estat de desprotecció que és molt, molt invisible. Ana Patricia parlava d'aquesta falta de sensibilització. I és cert que no se'n parla. És un problema invisible perquè mos costa parlar-ne. I jo des d'aquí sí que vull fer una crida a que parlar-ne no mos fa febles. Per parlar-ne jo penso que li dona un recolzament en el sector i mos fa, sobretot, més, fa una fortalesa. La protecció de la infància és una fortalesa pel sector turístic, no és una feblesa.
Catalina, ara parlaves de que si se detecta un cas de possible abús, se va a una instància superior que és qui acaba decidint. Però, clar, quin tipus de formació repes personal per detectar i actuar davant possibles casos d'explotació o tràfic infantil? Quan tu comentaves, és un tema molt sensible, hi ha moltes coses que se poden malinterpretar i, evidentment, ningú vol passar una experiència desagradable quan estàs de vacances a un hotel. Per tant, la formació també és important. Quina és la que reben els vostres treballadors per poder detectar aquests casos i, sobretot, actuar en la diligència i la prudència necessària?
Mireu, les formacions, els anomenem tallers, no són una formació tradicional d'un PowerPoint allà on tu diguis, mira, si te trobes amb això has de fer això altre. Són tallers i estan liderats per persones que se dediquen en aquest àmbit. Llavors, nosaltres col·laborem amb la Fundació Rana, per nosaltres és una entitat que no podríem donar passes perquè són ells els que mos assessoren. Els protocols, aquests procediments, estan vius perquè cada any mos donen compte que tenen un crui, que on tenen molts, i aquest crui se van tapant justament amb aquest tallers. Aquests tallers participatius no tenen un llistat de coses a fer o un llistat dels 10 manaments, perquè aquests manaments i aquests casos sorgeixen dels propis tallers. És la plantilla la que va donant exemples, és la plantilla la que va dient què li ha passat i què no li ha passat, o com va actuar o com no va actuar. I per això és una formació molt participativa i que genera compromís. Una de les coses que en les que més hem avançat és justament amb aquesta sensibilitat. Nosaltres fa uns anys pensàvem que, i part del personal, que si passava qualque cosa no era problema nostre, que era problema, ai no, jo no m'hi ficaré, ai no, jo amb aquest tema no puc. I cada vegada això passa manco, gràcies a aquesta sensibilitat de dir jo no puc ser còmplice de lo que està passant a dins el meu establiment. I és més, tant dins l'establiment com a fora. Jo crec que podem estar molt orgullosos del nivell de sensibilitat que s'ha adquirit a la plantilla. I a més una altra cosa, quan no existeix aquesta sensibilitat, ha de formar part de la cultura corporativa. De la mateixa manera que, per ventura, tenim gent en els nostres equips de treball que no creuen que s'hagi de reciclar, però és obligatori reciclar. I en aquest cas acabam pràcticament a vegades en aquest cul de sac. Quan ja no hi ha sensibilitat o quan no hi ha consciència, és una obligació, és un valor corporatiu de la companyia.
Que estic pensant que important aquest canvi de paradigma i que, si ho penseu, durant l'estiu és que gran part de la població d'aquest arxipèlag se concentra a hotels, se concentra precisament en aquest tipus d'establiments.
Perquè també clar, que poques vegades sabem si un hotel compleix amb aquest tipus de protocols o hi ha personal amb aquest tipus de formació.
Perquè ara parlam de dos en concret, de dues cadenes, Riu i Iberostar, que s'han afegit en aquest de code, no? Però que la idea seria que fossin totes, que se poguessin adherir en aquest tipus de programes, no?
Sí, bueno, totes les cadenes, todas las empresas, toda la población.
Exacto, exacto.
Es que esa manera de educar de manera colectiva y hacer que el personal esté orgulloso de su trabajo, y que si algunos no están orgullosos lo tienen que hacer por obligación, porque es parte de los valores de la empresa, inculcar esos valores es súper importante. Ahí es donde puede haber un... Por eso Riu lo está haciendo también, porque ha inculcado esos valores. Les ha de estar orgullosos de su trabajo y de proteger a los niños.
És que està clar, Patricia, no? Escoltant sobretot les paraules d'Anna Catalina, que mirar cap a un altre costat, cap a una altra banda, no evita, ni molt manco, soluciona o preveu el problema, no? Allò que d'Anna Catalina de... fins ara, per ventura, moltes vegades pensaven que no mos havien de ficar amb allò que li passava o que feia un client. Ara sí, ara tenim aquesta responsabilitat... perquè volem avançar en protecció i sobretot en sensibilització. I tu deies que s'hauria d'estendre arreu. Tu penses que encara mos queda molt per avançar, que hi ha molta de gent que pensa això, que, ai, millor no me fic, que no sigui que m'acerqui jo un problema?
yo diría que la mayoría de la gente está en ese punto. Nos quedan muchos años hasta que podamos llegar al punto de que todo el mundo esté a una con la protección de la infancia y trabajando en esa misma línia, con esa misma cadena de valores.
És que encara hi ha molta gent que pensa que l'abús sexual infantil és anecdòtic, però no, la realitat i les xifres diuen el contrari. Catalina, jo no sé si vosaltres heu viscut malauradament, no?, i en la gran quantitat d'establiments que teniu, m'imagino que això ha passat.
És així, hi ha un parell de mites des que també n'han de parlar. En primer lloc, molta gent pensa que part no només de l'abús, sinó també de la prostitució, que aquí no passa. Que estem en un territori civilitzat, un territori educat en igualtat, que tenim drets humans, i que això passa a llocs molt remots i molt exòtics. Això no és cert. Malauradament, això passa aquí. Després, un altre mite és, bé, pot passar aquí, però en el meu hotel no passa. A tots els hotels, malauradament, passen coses, perquè tenim cada dia una responsabilitat molt gran que s'ha d'allotjar a cents i mils i milers de persones. I, a més, atesos per cents i milers de persones que interactuen a dins la nostra comunitat. I un 20% d'aquesta població són nins, són nines, són adolescents. Ho dic perquè això passa. Nosaltres tenim la seu corporativa a Platja de Palma. Cada any hi ha redades de prostitució a Platja de Palma. I malauradament cada any hi ha en aquestes redades menors que estan a dins les xarxes de prostitució. Dic perquè és un problema proper. No mos pensem que està lluny i que a més no té cura. És a dir, les aliances per això són tan importants. Han de treballar junts perquè de manera individual tampoc no se donen les passes que s'haurien de donar.
Mira, i justament amb aquestes paraules afegeixo una pregunta més a na Patricia, no? Posaven a Catalina d'exemple una cosa que tenen o que s'activa just en arribar un client, per exemple, amb un menor d'edat que se vol registrar per entrar a l'hotel, imaginant que per mantenir relacions sexuals en molt de casos i que no tenen cap tipus de parentesc, no? Que no són família. Clar, ja d'entrada l'establiment no ho permet. Això, d'entrada, és una bona eina, no?, per filtrar que pugui entrar gent precisament a practicar conductes impròpies, no? Què més podries proposar en els hotels per activar més protocols i més seguretat?
Pues es que creo, como decía Catalina, lo mejor es... yo puedo hacer propuestas, pero lo mejor es escuchar a los empleados, los que están lidiando todos los días con esta situación y ver qué más se puede hacer, y tener esos talleres y esas conversaciones que ellos están teniendo junto con Rana son súper importantes. Yo puedo dar ideas, pero es mucho mejor hacerlo de la manera que lo están haciendo ellos, colaborando, escuchando, y ahí es cuando surgen realmente las herramientas que se necesitan para poder implementar en los hoteles, porque cada persona tiene su función. Entonces, dependiendo de la función que tienen, habrá cosas que puedan hacer, que no puedan hacer, y habrá personas que digan, puf, a mí esto me va a costar mucho, voy a necesitar pedir ayuda a alguien. Entonces, lo mejor es escuchar a los que están todos los días trabajando y preguntar-les a ells i fer-lo en col·laboració.
Que detecten i que veuen, no?
Exacto.
Exactament.
Sí, sí, sí.
Una bona feina, sens dubte, la que s'està fent, no?, per part d'algunes cadenes hoteleres com Riu, també Iberostar, formen part d'aquest Decode, que és un programa internacional per prevenir l'explotació sexual infantil i el tràfic de menors en entorns turístics. Estem molt agraïts a Patricia Cardona, activista i col·laboradora habitual. Patricia, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I també a Catalina Alemany, directora de Responsabilitat Social Corporativa de Riu. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar visibilitat en aquesta problemàtica.
I enhorabona per aquesta proposta, sens dubte. Uns consells per publicitat i tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. Tres ràdios Patrimoni. Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
El dia, amb Marta Garau.
Deu i mitja en punt, moment ara de parlar-vos de drets que tenim com a consumidors i d'una notícia que tal vegada podria canviar les coses. Els drets dels passatgers aèris a Europa podrien canviar imminent i de manera important. Explicant per què.
I de diverses organitzacions de consumidors alerten que la reforma del Reglament Europeu sobre drets dels passatgers podria reduir compensacions pels retards i cancel·lacions, ampliar les excepcions per les aerolínies i dificultar encara més les reclamacions.
Mira, segons entitats com Asofin...
No, és que ara pensava tot positiu, perdona, Joana, he passat en veu alta.
Segons entitats com Asofin, fins al 60% dels viatges que avui tenen dret a indemnització podrien quedar-ne fora i no només això, si és que els canvis proposats a les institucions europees continuen, també podrien anar minvant. En parlem de tot plegat amb Cristina Borrallo, advocada i membre també d'Asofin, d'aquesta organització que denuncia aquesta minva de drets. Cristina, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joana, molt bé.
Bé, d'entrada, que està plantejant exactament a Europa? Perquè sabem, no?, que hi ha coses que poden canviar, però que planteja exactament i perquè Asofin parla d'un possible retall massiu de drets dels passatgers.
Sí, estem davant d'una situació molt, molt complexa, que ara sembla ser que ja arribarà a la fi, perquè hi ha un debat legislatiu a Europa des de fa més de 10 anys damunt d'aquesta qüestió. Pensant que nosaltres a dia d'avui tenim un reglament europeu que és de l'any 2004 i Europa fa 10 anys que s'està barallant entre el Consell i la Comissió Europea i el Parlament per intentar modificar aquest reglament. Doncs sembla ser que això ja arribarà a la fi i definitivament hi haurà aquest canvi legislatiu. I això que provocarà? Doncs una minva dels drets dels consumidors europeus damunt les reclamacions a les entitats, a les aerolínies, en quant a, sobretot, compensacions econòmiques, indemnitzacions i drets també d'informació.
I quins són els arguments que ha donat, en aquest cas, Europa per retear d'aquesta manera massiva i, jo diria que injusta, els drets dels passatgers?
Bàsicament, el que argumenten és que la situació des del 2004 que se va publicar aquest reglament ha canviat significativament. Ens movem molt més, hi ha més tràfic, hi ha més afluència de passatgers, la gent fa 20 o 20 i pico d'anys, quan va sortir aquest reglament, no viatjava tant com viatja ara, i per tant consideren que s'ha d'actualitzar aquesta normativa a la situació actual. Que això està bé perquè per una banda els canvis que proposen, hi ha una part dels canvis sí que són positius, que és que els consumidors sí que tenen més informació en quant a formularis que ja venen omplerts per part de la companyia, és a dir, que hi ha menys dificultats pels passatgers a l'hora de tramitar les reclamacions. Això sí que s'aprova una modificació substancial que valoram de manera positiva, però el gran problema és que hi ha una mancança de drets amb aquest reglament que ara se proposa. Per exemple, les indemnitzacions, les compensacions econòmiques, la més baixa, que avui dia està a 250 euros, passarà a ser de 80 euros. Per tant, aquí ja veiem una valoració bastant més baixa. I després, a partir de la, com sabeu, a partir de les 3 hores d'un retras, és quan nosaltres tenim, se mos despleguen els drets essencials que tenim com a consumidor, doncs ara ja no seran 3 hores, ja passaran a 5 o a 6 hores. Per tant, això què provocarà? Pensam que les entitats, les aerolínies, ja no tindran l'incentiu que tenen a dia d'avui, que si mos fixam mai arribam o quasi mai arribam a les 3 hores de retras. Per què?
Perquè ara no arribarem mai.
Clar, i això serà un problema perquè ja no tindran l'incentiu de la sanció, d'haver de sancionar, d'haver de compensar els passatgers si ja passem d'aquestes 3 hores, no? I això nosaltres fem una interpretació bastant negativa d'aquest nou reglament, que sembla ser que se publicarà d'aquí no molt, i haurem d'estar molt pendents dels drets que queden minvats.
I va molt malament a Europa, no, Joana?
Sí, totalment, perquè
a més... Imagina't, que viatges tant.
No,
6 hores d'espera a l'aeroport, sense que te toqui ni una bossa de galletones i un aigua, ja me diràs.
I aquesta minva de drets ja és el segon pic o el tercer que el vivim, no? Perquè abans, amb una hora de retard, ja t'indemnitzaven. Ara ha de ser 2 hores i mitja. Però bé, dèiem que les organitzacions alertau que més del 60% dels passatgers podrien quedar sense aquestes indemnitzacions. Clar, això és un estalvi per a les companyies brutal. Com s'arriben a aquesta xifra? Com fan estall de dir d'una cosa a una altra tan radical?
Sí, la veritat que aquí no sabem si és que el lobby de les aerolínies, que és molt potent i maneja molt de dobbers, imaginem que han fet una pressió important a l'hora de negociar aquest nou reglament. La gran majoria d'estats membres de la Unió Europea estan lluitant perquè això no sigui així. Totes les associacions de consumidors a nivell europeu s'estan fusionant i estan fent tota una sèrie d'argumentacions i al·legacions en aquest nou reglament. Però, clar, aquí veiem que segons les dades comparatives a nivell europeu que ha valorat a Sofin, el 60% de les persones no reclama o perquè no sap com fer-ho o perquè finalment diu, pues, ho deixaré anar.
Se n'afluixa. Moltes la gran quantitat de burocràcia, papers, perquè sap que no podrà guanyar, no?
Clar, i moltes de persones és això. A vegades mos passa una situació concreta a l'aeroport pensant que reclamarem i després no acabem fent. I això és ja a dia d'avui, un 60% de les persones afectades ja no fa res. Per tant, aquí ja tenim un problema. Aquest reglament, el que sí que intenta, que és l'única part que valoram positivament, és que hi hagi la reclamació sigui d'una manera més àgil, no? Que la contestació per part de l'aerolínia sigui en un màxim de 14 dies, perquè pensam que fins a dia d'avui tenen 2 mesos, a vegades ni mos contesten. És a dir, se dona una certa agilitat, però clar, si a dia d'avui ja només el 40% de les persones reclamen, imaginam que després de la publicació d'aquest reglament, on ja pràcticament drets econòmics els atendrem molt petits, doncs aquest 40% ja se quedarà totalment diluït.
Què hi ha al darrere? Una necessitat d'enriquir-se de les companyies, una possibilitat de com està afectant la guerra de l'Orient Mitjà respecte a la pujada de preu del combustible, saben que les companyies estan vivint una època delicada. Tu creus que van per aquí, els tirs?
Doncs no tal vegada de manera directa, però sí que és cert que portam 13 anys de debat parlamentari a Europa damunt de la modificació, no, d'aquest reglament. I justament ara, quan ha passat aquesta situació amb la guerra d'Iran i la pujada tan significativa del combustible, justament ara es debat com que s'ha avivat, no? Justament ara és quan tot ara se vol modificar.
Ah,
tot
just
una.
Ara.
I això, doncs, clar, te dona una certa... te fa mal pensar, no?
Clar, però això no significa que quan hi hagi un cicle econòmic de bonança a Europa o arreu del món, les companyies diguin, ai, anem a reformular les indemnitzacions.
No,
i
no.
Ara que ja no venen tan mal dades, tornarem en aquells 250 euros, per exemple. Sí, saben que això no passarà.
No, això no,
tot allò
això no
que perdem pas que a mi... tot el llençol que perdem a cada bugada en les aerolínies és un llençol que ja no torna a casa nostra.
Sí, totalment d'acord, Xisco. És a dir, al final, els drets que no arribem a assolir i els que perdem pel camí, que ja no tornen. I això, doncs, no veiem que sigui una relació directa, però sí que, home, duim 13 anys debatint aquesta qüestió i justament ara és
tot
quan se vol modificar el reglament ja tot d'una, ja ha passat del Consell, ja està la Comissió Europea perquè se faci el debat en el Parlament. Bueno, veurem què passa, però...
no sé, vols demanar per punt polèmic?
Que
a mi m'ha girat. Un altre punt polèmic és la possibilitat d'aerolínies, que les aerolínies cancel·lin vols en només 48 hores d'avís sense compensació. Clar, això no canviaria les regles actuals que tenim, perquè una cosa és que tu hi hagi mal temps, que cancel·lin el vol i te'n posin un 4 hores després, que tots ho podem entendre. Però que 48 hores abans l'aerolínia te digui hola, es vol que tenies, no hi comptis, quan ja tens un hotel, ja ho tens tot. Sí.
Això també és preocupant. Amb l'actual reglament estem parlant de 14 dies, és a dir, la companyia té 14 dies per anticipar-te aquesta futura cancel·lació i t'ha de reubicar immediatament amb un altre vol similar. Doncs ara aquests 14 dies s'han perdut, passarem a 48 hores. Per tant, clar, això és un canvi també molt significatiu, perquè la persona ja no té un marge com per intentar mirar de reubicar-se, sinó que amb aquests 2 dies és que pràcticament no te dona temps a contractar un altre vol, a reubicar-te amb un altre, i clar, pots arribar a perdre lo associat, només en el viatge, perquè no pensem només que viatjar només és el cost del passatge, no del bitllet, és que tenim hotel, tenim pensió, tenim aliments, tenim excursions, activitats, clar, tot això ho pot arribar a perdre el passatger de manera indirecta. Per tant, són drets que s'estan minvant molt significativament i és molt preocupant la modificació que s'està debatint.
I és per això, no?, que a Sofín i altres organitzacions ja alertat d'aquesta situació i heu traslladat 6 demandes a les institucions europees. Quines són les que considereu ineludibles o irrenunciables?
Sí, des de Sofín, com hem comentat, una seria aquesta modificació en quant a la cancel·lació prèvia. També hi ha una altra, bueno, a part de les, lo que serien les indemnitzacions, consideram que no només s'haurien de mantenir les que tenim actualment, sinó que s'haurien de pujar, perquè pensant que fa 22 anys la inflació també ha pujat, el cost de la vida ha pujat, i per tant no només que mos les llevin, sinó que se reactualitzin. Drets d'informació i també una altra qüestió que s'està plantejant al reglament i nosaltres considerem que també això no pot ser mai. Les aerolínies a vegades aleguen que són circumstàncies extraordinàries, no?, per tal d'evitar haver-nos de pagar una indemnització. A dia d'avui aquestes circumstàncies extraordinàries bàsicament són el que mos diu la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que són pues, situacions meteorològiques, situacions de guerra, qüestions de força major, no? Doncs a dia d'avui això quedaria dissipat perquè s'estan introduint també amb aquest reglament situacions d'organització interna de les pròpies companyies. És això, a vegades que mos diuen, mos cancelen el viatge i mos diuen, no, s'ha cancel·lat perquè no ha pogut venir un altre avió o per un tema d'organització de la companyia. Doncs s'estan ampliant amb aquest reglament aquestes circumstàncies extraordinàries i des de Sofín consideram que això no hauria de ser així. Per tant, totes aquestes mesures que s'han fusionat amb altres associacions a través del BEUC, que és l'organisme a nivell d'associacionisme europeu, s'han traslladat a la Comissió Europea i esperem que mos facin cas i esperem que ho tinguin molt present i que aquestes qüestions no s'aprovin.
És la primera vegada, Cristina, que a Sofín guanya una batalla. De fet, aquí hem après que reclamar funciona, que no vos podeu enafluixar, no? Perquè les reclamacions serveixen, se poden guanyar moltíssimes sentències. Volem aquesta, no? Si se pot fer una passa endavant i el manco evitar, no?, que els passatgers acaben perdent més drets encara dels que tenim. Volem com evoluciona. Cristina, aquí esperarem.
Haurem d'estar molt pendents.
Exactament. Sí. Que tinguis un molt bon cap de setmana.
Igualment.
Uns consells i estirem ben pendents també del temps. Recordem que avui és el primer dia en què s'han activat les alertes per altes temperatures. Un avís groc, sobretot a l'interior de l'illa de Mallorca, i atenció perquè el titular no mos deixa indiferents. Se poden arribar als 35-36 graus. I encara mos trobam a mes de maig, ni tan sols ha començat juny. Vos ho contem tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Divendres 29 de maig, Mallorca cantarà la Balanguera.
Informa't on has de cantar al teu poble o ciutat.
Divendres 29 de maig, a les 8 del vespre, cantada popular de la Balanguera.
Un poble, Una veu.
Obra cultural balear.
Ei, té vos pos. Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 i mitja del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
Són les 10 i 44 minuts, continuem parlant del temps, d'aquestes altíssimes temperatures que tenim, sobretot el dia d'avui, dia més calorós, avui, divendres, d'aquest episodi inusual d'anomalies tèrmiques. Recorda el titular, podem arribar als 36 graus, però atenció, diuen, ara ho confirmarem, que a partir del cap de setmana podria canviar i que podríem tenir una petita treva dins aquest episodi de calor, Joana.
Petitíssima, però és vera que ha estat una setmana d'anomalies tèrmiques bastant considerable, no només aquí a les Balears, sinó també a molts indrets d'Europa, ja ho hem anat comentant, els termòmetres han fregat els 35 graus i també la temperatura de la mà ha anat pujant de mica en mica, Xisco.
Ara que ho dius, en només una setmana la temperatura general ha pujat 3 graus, perquè per on fas una idea, la temperatura mitjana en aquesta època hauria de ser de 21,5 graus, però a la boa de la Dragonera es va arribar al 24,41 el passat 22 de maig. Això vol dir que s'aigua? Ja es calenta. Albert Darder, molt bon dia, com
molt
estàs?
Molt bon dia, companys, aquí estem.
Avís groc per altes temperatures, sobretot a l'interior de l'illa de Mallorca. Calor de bon de veres. Què hem de fer? Ja anar amb màniga curta, sí. Òbviament, on retranques.
Avís groc en ple mes de maig, per temperatures elevades.
Sols ja... habitual, però tenir avisos grocs ja per maig.
No, la veritat que no. Tot i que en els darrers anys ens estem començant a habituar una miqueta. Aquí tenim l'índex activat a l'interior de Mallorca entre la 1 i les 7 de l'hora baixa, les hores de més insolació, amb uns termòmetres que se poden enfilar fins a els 36 graus. És a dir, avui estem envaïts per una massa d'aire de fins a 20 graus a 1.500 metres i això té el seu reflex a les zones baixes.
I... Clar, Albert, són temperatures que ho hem anat dient, són inusuals per aquesta època de l'any i també no sé si mos avisen de que l'estiu serà igual de feixuc o més, perquè clar, si per mai ja fa això, mos imaginaran que encara serà pitjor. Té per què ser pitjor o no té per què?
No guarda relació sempre, no és una cosa proporcional, però sí que veure que ha hagut anys que això ha estat el preludi d'un estiu molt intens, me ven escap l'any 22 i l'any 23. Ara estem mostrant una gràfica que descrivim pels oients on se pot veure l'anomalia tèrmica de lo que és a nivell nacional espanyol i se pot veure com les temperatures d'aquests dies estan desviadíssimes per amunt unes temperatures típiques de finals de juliol, el conjunt tèrmic d'Espanya. És a dir, que és que la desviació és enorme en aquest sentit de les temperatures.
I... És que clar, aquí ha fet calor, calorada, però és vera que molt de punts de la península, a Madrid, per exemple, han tingut unes temperatures molt, molt, molt elevades, amb molta calor, molta xafogor.
Sí, perquè ja tenen la massa càlida que els hi afecta més. Nosaltres encara hem estat dins la zona més fresca, per dir-ho així, entre cometes, la zona més fresca d'Espanya, perquè el que és la façana peninsular atlàntica, l'interior, les Castelles, allà la cúpula de calor està estancada allà amb unes altes pressions que no deixen partir en aquesta calor. I la temperatura de la mà, com comentàvem ara, ja estem parlant d'unes anomalies en el nord de les illes de més de 4 graus superiors les temperatures de l'aigua de la mà en relació a lo que tocaria, però és que a la zona del golf de Biscaia les temperatures de la mà ja estan fins i tot 5 graus més elevades que la mitja. Per tant, això mos diu molt el reflex d'aquesta cúpula càlida que tenim a sobre nosaltres, i el fet d'estar estàtica repercuteix sobre les temperatures tant a terra com a la mà.
Clar, i ara que parlaves de la mà, ho dèiem, temperatures inusuals, molt altes, la temperatura de la mà, 24 graus, per un final de maig, na Maroto, amb aquestes temperatures ja faria setmanes que nedaria.
Sí, sí, sí.
Jo ell, perquè no he pogut, però
és vera... molt de platja.
No, és vera que moltes vegades fa calor, però posar un peu dins la plaia és tremolar, però l'altre dia vaig veure un directe de na Sílvia de Menorca, Sílvia Pons. Clar, i ficava els peus de dins l'aigua de... És que per jo és un brau, 26 graus i mig, vull dir, és una temperatura que ja és d'estiu, no és d'allò que dius, home, ai, encara està freda.
I té mèrit, perquè Menorca sempre fa molt de vent i ja les capes de la massa renoven molt, però no, s'ha notat ara perfectament. Per cert, Marta, t'he de donar les gràcies, bé, i a tots, vosaltres, perquè aquest darrer cap de setmana me l'he passat mirant aquell lloguer camp d'espeixets i ha estat un entreteniment molt bo.
Mira, en lloc de mirar neu, que és allò que a tu t'agrada, que és anar a veure neu, no també per relaxa veure el fons de la mà.
Sí, no sabem per què, però no la tenim al sistema. Per favor, des d'aquí una crida, mos podeu posar de nou la càmera de les peixets,
sí,
perquè és veritat que era un entreteniment absolut.
Jo m'encanta.
Recuperar la temperatura de la mà, la boia...
La boia, sí, que marcava 26 graus.
Sí, per favor,
en poder
estem parlant d'una temperatura altíssima, 26 graus a la boia de Mó. Ostres, per un mes de maig...
Encara no estem a juny, i mira aquestes temperatures. Ja
però
veurem.
Però veiem que hi ha una petita treva. Que, com molt
el cap de setmana, el manco, treva, sí.
Que tornarem a tenir fred?
Que va, no. 2 o 3 graus de baixada, però continuarem en l'anomalia càlida. És a dir, una treva molt... que t'he d'anar a dir, entre cometes. No és un canvi de temps.
De mel i sucre, no?
Totalment.
Sabeu que en aquestes hores, 10 i 49 minuts, comprovam de nou la temperatura que tenim, 26 graus, eh? I és que no són ni les 11 del matí. Si vos sembla, companys, obrim les nostres càmeres. Si abans a les 10 just la gent estava tímidament començant a entrar a l'aigua, probablement fent els primers caficos de la temporada, perquè, com hem dit, la temperatura de l'aigua de la mà és molt calenta, comentam el temps en directe que tenim. Ja hem dit que és fàcil de fer perquè és sol per tot arreu i a Punta Prima, a Menorca, la gent ja està entrant a l'aigua. Una imatge que bé podria ser d'estiu. Home, no hi ha tanta gent com a l'estiu, no? Però per la resta sí que podria ser una imatge pròpia de l'estiu, que ha arribat, se pot donar per inaugurat.
Mira quin contrast tenim, aquesta imatge de platja, de gent nedant i tal, i si tornem a plató...
Enfocau.
A darrere tenim l'Albert Darder a sa muntanya...
A sa neu.
Mira, darrere en Xisco, que això també avui.
Ben tapat, no sé, és un contrast.
I no fa tant, d'aquestes imatges. És veritat que ha estat un canvi de temperatures molt alta. Tenim més imatges del temps en directe per valorar del temps que fa.
No, només tenim aquesta imatge.
Ah, molt bé. Ai, no, ja està.
Tenim aquesta imatge i a mi. I seria resum de com evoluciona.
Bé, no tenim més imatges, però sí, no de les càmeres en directe, però algunes espectaculars. Per aquest quasi inici d'estiu també ens ha deixat imatges d'aquestes que ens agrada repetir-les perquè no ocorren cada dia. Compartim en pantalla, descrivim pels oients, uns catxalots que guaiten i que van ser gravats des d'una embarcació, imatges dels companys de Meteo de les Illes,
wow,
que corroboren la presència d'aquests cetacis a les nostres aigües. Quina bellesa, quina preciositat. Recordem que el mar Balear és un lloc de cria per aquests cetacis, que, i sabre, no?, que el manco això està passant, no?, que dins un món on hi ha tantes embarcacions, on hi ha tanta pressió demogràfica, encara se poden veure aquests animals espectaculars.
Que ara hi ha un refugi per la natura.
Exactament, és com una imatge d'esperança. Què vos semblen les imatges, companys? Vos anima els oients que les recupereu a la carta perquè són espectaculars.
Precioses, home.
Sí. Trobar-te... És que hem vist Liberat a Willy. Ens sentim molt interpel·lats amb aquestes imatges. No?
Sempre en referències dels anys 80, dels anys 90, no?
Som víctima del meu passat, no ho puc negar. Però és cert, és molt Liberat a Willy.
Exacte, sí.
No t'hagués de por de nedar entre aquests xalots?
No sé si m'ho faria molta gràcia.
A mi em faria por.
De por, jo a veure-los, sí, però no sé si... Bé, supos que són inofensius, eh?
Segur que no te faria por nedar de vora uns altres animals, dels que parlarem tot d'una. Queden nosaltres, Albert, perquè...
Que bé filen a Marta Garau...
Vos ho explicam, és divendres, i veritat que els divendres, ho han dit aquí moltíssimes vegades, tot se veu d'una manera diferent, però i si poguéssim veure sempre les coses
de manera diferent, que no necessitem cinc, que fos divendres, per exemple, i si els dilluns no tinguessin gust a dilluns, si no fossin nosaltres sempre tan aprensius en tot, si no magnificàssim els esdeveniments quotidians del dia a dia, si davant les adversitats reaccionessin sempre com aquell, recordeu, aquell Be Water, My Friend, de Bruce Lee, que podem recuperar i que sonava així.
I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water.
Now you put water. I doncs, sí, a vegades hem d'aprendre dels experts, no?, a relativitzar aquella paraula tan complicada d'aplicar-se a un mateix. Però no ens referim en Bruce Lee, en aquest cas, ni en els filòsofs en general, sinó, fixeu-vos, en l'actitud d'aquestes tortugues. Compartim aquest vídeo, també, com sempre ho descrivim per als oients, perquè també s'ho puguin imaginar. Són un grup de tortugues que estan dins aigua damunt d'un tronc. Són més d'una dotzena de petites tortugues damunt d'aquest tronc, enmig d'un riu. El tronc està a punt de volcar pel pes d'ells mateixos, d'elles mateixes, però una d'elles, probablement la tortuga més sàvia i també més xalesta i espavilada, en tota calma del món, mou una cameta, una passa cap enrere per compensar l'equilibri i evitar el desastre.
Perquè de vegades, Joana Maria Marató Munà, Albert Darder, Marta Garau Esquerrer, a la vida n'hi ha prou amb això. Un gest senzill i fet en calma per evitar el desastre. Allò de Be Water, My Friend, podrien dir allò de Be Turtle, My Friend. Per cert, he pogut investigar una mica més sobre el caràcter d'aquests animals i sabeu que cada tortuga pot tenir una personalitat completament diferent, com si tinguessin horòscop. Encara que comparteixen trets com la tranquil·litat i la paciència, cada espècie, fins i tot cada individu, mostra un caràcter únic, des d'animals tímids i prudents fins a autèntics exploradors curiosos. I jo sempre he sostingut que les tortugues poden tenir molt mala bava. Ho dic perquè en tenia dues quan era petit.
Segur, perquè alguna cosa li vas fer.
I d'allò que
mira,
que anava a dir que tu series la tortuga que mou la cameta.
Per exemple.
Damunt del tronc.
Home, perquè ara estic àgil com una centella.
Exacte.
Podria ser perfectament jo. Les tortugues tenen una personalitat fascinant i fins i tot una gran capacitat d'aprenentatge. Per tant, qui sap si podrien tenir una mit tortuga.
O sigui, han de ser més tortugues a la vida.
Però tu què series més, del folló tortuga o de les tortugues ninja?
No, tortugues ninja. Jo soc dels 80 ninja. I per jo les tortugues ninja...
I
nosaltres
ninja... l'April, no? També.
Exactament, exactament. O Splinter, la rata, si és que ho duc gravat a foc. Se nota massa que són d'una generació que també no només li agrada les sèries típiques, les pel·lícules, sinó també la música. Per un divendres hi ha una cançó que sempre surt a totes les llistes de temes més enèrgics, més motivadors, que és aquest famós Don't Stop Me Now de Queen. De fet, hi ha diversos estudis musicals i psicològics que han arribat a considerar aquesta cançó com una de les cançons que més bon humor genera de manera immediata. Aquesta, és vera, l'hem escoltat moltíssimes vegades, després ja la tornarem a escoltar, però hi ha més món.
Sí, per això avui volem acabar aquesta segona hora amb altres propostes igual d'optimistes i carregades de bon rotllo, podríem dir, un bon musicals. Què és divendres? Vinga, tothom a animar-se. Per exemple, Walking on Sunshine, de Katrina and the Waves, que és pràcticament una injecció directa d'energia positiva. Només començar, escoltau. O també hi ha altres cançons com el Happy de Pharrell Williams, que s'ha convertit en un himne universal de bon humor i ganes de celebrar la vida.
Cançons molt diferents, però amb una cosa en comú, podríem dir. Te canvien l'ànim en qüestió de segonets, eh? Perquè nosaltres jo, ara, amb un segonet, nosaltres m'haurà fet ballar.
Ja estan happy.
Exacte, ja estan happy. I ara la pregunta és per vosaltres. Amb quina de les que m'escoltat vos quedeu?
Home, happy, jo sempre he estat d'Anna Katrina and the Waves.
D'Anna Katrina.
Sí. Sens dubte.
Té un huracán, però...
però
a mi és una cançó que m'agrada molt sempre.
A tu, Albert?
Jo també. Anna Katrina and the Waves, a més, va arrasar a ser Eurovisió de l'any 97 amb 227 punts, com que 70 punts d'avantatge sobre el segon classificat, i Anna Katrina and the Waves és...
Amb aquesta cançó cançó?
No, no, no va anar Love Shine a Light.
Ah, d'acord.
Que també és molt motivadora.
No hem posat la que dona un poc veu en aquest estudi, perquè és la que hem escoltat més vegades com a cançó exemple de bona energia, que és aquesta de Queen. Sempre funciona. Respecte a la vostra, companys?
Jo vull saber quina és d'en Albert Darder.
Vinga.
Li he contat abans a Ana Joana, entre nosaltres. És una cançó dels Proclaimers, que es diu Gonna Be.
Des teu any de naixement, 1988. Ja sona així.
Jo, per que soni. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than me.
Xisco, quina seria la teva, Xisco?
Jo sempre he estat des de Tallets i et seu Coti per Coti.
No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arribat a les mans. Un Coti ben salsero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret... Jo crec que podem finalitzar ara amb aquesta musiqueta tan animosa i després ja contant les nostres, Marta.
Sí, perquè tenim més, que és divendres.
Som molt de Coti per Coti.
Coti per Coti,
si
sempre.
Si una cosa molt grada.
Sempre bona música per començar el divendres. Petita aturada per publicitat a la part televisada del nostre programa. Albert Darder, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Hauríeu de vist a Yolanda ballar temes, m'ha encantat. Bon cap de setmana, companys.
Igualment per tu. Tornem tot d'una, tercera i darrera hora del programa.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. En aquesta hora, treballadors de l'Agència Tributària fan una aturada parcial per reclamar la millora de les seves condicions laborals. La protesta l'ha convocat el sindicat CESIF i es du a terme davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària al carrer